UFO Migdia amb Dolors Lleu.
Bon dia, és dilluns 17 d'octubre. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada, amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. Tejada prioritza la captació de nous recursos per Calella.
El portaveu i cap de llista dels comuns a les municipals del 2023 ha dit a la ciutat que Calella necessita nous lideratges polítics compromesos amb un canvi que porti talent, idees i més recursos. Segons continua defensant Tejada, això passa per crear una empresa de promoció econòmica que es dediqui a captar ajuts que li permetin augmentar la capacitat pressupostària per afrontar els reptes actuals i de futur.
Més coses, llum verda a l'actualització dels sous del personal municipal.
Acord polític per implantar l'estudi de valoració de llocs de treball de forma singular i en tres fases, començant aquest mes d'octubre i les següents, gener del 23 i gener del 24, d'acord amb la priorització dels col·lectius plantejada per la part sindical. Tot i que la proposta es va aprovar de forma unànime, el PSC va fer constar que tant secretaria com intervenció de l'Ajuntament l'han informat negativament.
Més coses, el govern deixa de tenir una veu única.
Josep Torres, del PSC, renuncia a la tasca de portaveu del govern municipal de coalició que assumia des del 2019. El màxim representant dels socialistes a l'Ajuntament de Calella evidencia el distanciament amb l'alcalde Marbuc, també pel lloc que passa a ocupar dins la sala de plens. Ja no s'asseu al seu costat.
Més coses, caminada solidària per l'Alzheimer i altres demències.
Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial contra l'Alzheimer, l'AVA organitza una caminada solidària per recollir fons per al programa d'atenció a les persones que pateixen aquesta demència i d'ajuda a les seves famílies. L'activitat es farà aquest diumenge 23 d'octubre amb sortida des del Monument de la Sardana a les 8. La inscripció anticipada costa 8 euros i es podrà fer les tardes d'aquesta setmana al local de Calella Marxa.
I Foment de la Venera de Calella, que cancel·la l'espectacle amb el grup Portbó.
L'associació calellenca treballa per reprogramar l'espectacle El camí de la contradansa a l'Havanera des de 1828 a 1927, previst pel dissabte 22 d'octubre a la Sala Mozart. La intenció és incloure'l dins la segona temporada de Havaneres pels vols de la Festa Major Petita.
I pel que fa al temps, entre migdia i primeres hores de la tarda, no es descarta algun petit plogim al Maresme, serà poca cosa, perquè després s'ha d'anar obrint clarianes. Avui també són notícia les temperatures màximes, que arribaran a tocar els 24 graus. Es mantindran de cara als pròxims dies en una línia ascendent de calor, tot plegat fins dijous, en el marc d'un ambient majoritàriament assolellat aquí a la comarca. Comencem. Calella en Comú continua compromès amb la transformació de la ciutat. El seu portaveu i alcaldable a les municipals del 23, Sebastián Tejada, ha passat aquest matí pels estudis de Ràdio Calella Televisió, on ha explicat com concreten aquesta voluntat de canvi. Manté sobre la taula la proposta d'orientar l'estructura de funcionament de l'Ajuntament a la captació de talent, d'idees i de recursos. Seria per mitjà d'una empresa de promoció econòmica que, ha dit, no deixi escapar ni un euro de les subvencions i ajuts que ja ofereixen tant la Unió Europea com l'Estat i les que pugui treure també la Generalitat de Catalunya.
Sebastián Tejada ha comentat que aquesta estratègia esdevé prioritària per superar les limitacions de l'Ajuntament i augmentar-ne la capacitat financera. Diu que el repte és arribar a consolidar un pressupost municipal de 30 milions d'euros en un termini de temps no gaire llunyà.
Calella ha de tenir en 3-4 anys un pressupost al voltant de 30 milions d'euros. I aquests milions no vindran per pujar l'IBI, no vindran per pujar les taxes, no vindran per això, vindran de la captació de recursos externs. I per primera vegada en molts anys, permetin que li recordi, tenim una Unió Europea que està de part nostra, no com en la crisi de 2008. Tenim un govern central que sap exactament a qui es deu, i així es demostra amb les polítiques laborals de la Yolanda Díaz. I tenim un govern de la Generalitat que esperem que aparegui algun dia. Després de 2 anys i mig, no ha aprovat ni una llei al Parlament. De totes maneres, la situació és clarament optimista. El que necessitem ara és posar-nos nosaltres en aquesta ona positiva dintre de la situació complexa que tenim per tirar endavant.
A l'entrevista a la ciutat, Tejada també ha subratllat la necessitat que Calella tingui nous lideratges polítics compromesos amb el canvi. Sobre temes d'actualitat, l'alcaldable de Calella en Comú ha criticat que els socis de govern i l'alcalde no atenguessin a la seva petició de rebre explicacions públiques sobre els canvis que hi ha hagut d'ençà de l'anunci de Buch i com queda la garantia de la governabilitat fins a finals del mandat municipal. Tejada ha assegurat que les clàusules de la contracta del servei de neteja i recollida de la brossa permeten a l'Ajuntament fer-ne l'auditoria econòmica a la concessionària Urbacer Arca del Maresme. Fa mesos que es va aprovar la moció de Calella en Comú que ho demanava, però el tinent d'alcaldia de Serveis Públics defensa que legalment no és possible.
Baixa la recollida selectiva d'una manera notable quan havien d'estar millorant-la i que la percepció de la neteja és deplorable, és de molt bon. I clar, cada cosa que deixa de fer Urbacer Arca és un estalvi per ells. És un estalvi. Quan deixa de fer un curs, estalvia coses. Quan deixa de substituir una maquinària, estalvia coses. Quan deixa de fer una campanya, estalvia coses. Quan la deixalleria segueix en la situació que està, estalvia coses. Jo no vull entrar en més, perquè jo voldria tenir aquesta auditoria financera, però allò diu blanco y en botella, leche. Si l'empresa estalvia i estalvia incomplint les clàusules del contracte, això no pinta bé. Nosaltres el que sí que diem és que no ens conformem.
El portaveu de Calella en Comú opina que les sancions que es puguin imposar a la concessionària pels incompliments detectats en l'auditoria no són suficients i que cal posar-hi solucions i, si és el cas, que s'assumeixin responsabilitats.
97 treballadors municipals, que són gairebé la meitat de la plantilla de l'Ajuntament de Calella, entren en la primera fase de l'actualització salarial aprovada divendres en sessió plenària i amb el vistiplau dels partits del govern i de l'oposició, posant fi al conflicte laboral que va esclatar ara fa un any, quan va tenir el seu punt àlgid, ja ho sabeu, amb el tancament provisional de la comissaria de la policia local durant les nits per la negativa dels agents a prestar més hores extraordinàries de servei. El policial, per cert, és un dels col·lectius prioritzats en la proposta elaborada per la part sindical i que s'ha assumit a nivell polític. A diferència dels altres dos, que són la brigada municipal i el grup d'educadores del Carrilet, no són dels que menys cobren. Sigui com sigui, a uns i als altres se'ls posarà el sou al dia ja en la nòmina d'aquest mes d'octubre i en els termes recollits en l'estudi de la valoració de llocs de treball que hi ha damunt la taula. La resta d'empleats públics veuran com se'ls incrementa el sou o d'aquí a uns mesos, al gener vinent, o si no, al cap d'un any. Seria el gener del 24 fins a arribar al 100% de la plantilla. En les pròximes setmanes, per cert, es donarà a conèixer la relació de llocs de treball que entren en cadascuna de les dues darreres fases.
L'acord unànime del ple municipal reunit aquest divendres en sessió plenària permet posar al dia les retribucions dels empleats públics que no s'havien tocat en 16 anys, més enllà de l'actualització automàtica per l'encariment del nivell de vida que marca l'IPC. Però no es farà de forma generalitzada, sinó en tres fases per dotar l'actualització del caràcter extraordinari i singular que obliga la legislació estatal. Una opció que ha acabat satisfent el govern municipal, inicialment contrària a les peticions de l'oposició i dels propis sindicats dels treballadors, que han lluitat per una causa que consideren justa. Ha estat la representació sindical qui ha assumit la responsabilitat de decidir quins col·lectius entren en les tres fases en què s'implementarà la valoració de llocs de treball. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia d'Hisenda i Règim Intern, Josep Llibert, exposava que la priorització feta no s'acaba d'ajustar a les preferències de l'executiu local.
Crec que era el just, no?, que els treballadors que cobren menys, doncs això. Però, clar, els sindicats tenen una altra visió del tema i llavors nosaltres, en part, han acceptat la nostra demanda de que hi hagin treballadors que són dels que cobren menys, com, per exemple, la brigada i alguns mestres de l'escola Bressol entrin en aquesta primera tongada, diguem-ho així, però que també hi entri altra gent que no són els que cobren menys, precisament, i que nosaltres no els teníem en la llista perquè fossin de la primera tongada. I que ells serien els encarregats, doncs, de comunicar, com a representants dels treballadors, de comunicar als treballadors. Que també ho podíem haver fet nosaltres a continuació o una mica abans, potser sí, però em va semblar que si els seus intermediaris, diguem-ho així, davant de l'Ajuntament s'oferien a explicar-ho, doncs creiem que era l'adequat.
La UBLT es començarà a implementar aquest mes d'octubre del 22 en un total de 28 llocs de treball que impliquen 97 empleats públics. L'actualització suposa un increment del capítol 1 de personal d'aproximadament 83.000 euros fins a finals d'anys, que quedaran consolidats a nivell pressupostari. Anirà augmentant progressivament en les altres dues fases, del 2023 i 2024. En aquest sentit, des de Calella en Comú, Sebastián Tejada advertia de la necessitat d'escurçar terminis per evitar situacions de greuge entre treballadors. També va reprovar el govern que no hagi reunit a la plantilla per informar-los de l'acord amb els sindicats.
A part de la plantilla, la meitat més o menys no estarà gaire contenta amb la situació. Ja no només per no tenir l'increment de sou, sinó per no haver estat correctament informada, no? Ara es crea una situació d'injustícia comparativa. I jo diria que el que és pitjor es crea amb l'increment que s'aprovaran els pressupostos de l'Estat, que serà d'un 3,5%, que a una part de la plantilla, 97 treballadors, se'ls aplicarà sobre l'increment de la valoració de llocs de treball i a altres se'ls aplicarà sobre el sou actual, en la pràctica tindrem una doble escala laboral i això és extraordinàriament perillós. Per tant, crec que entre tots hem de fer un esforç, vostè ja ho deia, per mirar de buscar alguna solució, ja sigui per la via d'agilitzar el segon bloc o de la manera que sigui, perquè per evitar aquesta doble escala salarial.
Des del PSC, el tinent d'alcaldia Josep Torres va dirigir-se al plenari per justificar el canvi de criteri del govern municipal en relació a la implantació de l'estudi de valoració de llocs de treball, tot assenyalant que s'ha tirat endavant en el moment en què s'ha aconseguit l'informe d'un jurista de reconegut prestigi que ho avala en els termes en què es durà a terme. No obstant això, va fer constar que la proposta acordada amb els sindicats no té el vistiplau dels serveis jurídics del consistori i que d'això se'n podrien arribar a derivar responsabilitats pels mateixos membres de la corporació municipal que hi han donat suport.
Que avui venim amb una proposta a aquest ple que no és avalada ni per la intervenció ni per la secretària, perquè al seu entendre, diu en el seu informe negatiu que ens fa sobre aquesta proposta, no té un caràcter restrictiu, singular i excepcional donada la seva generalitat i l'aplicació parcial d'aquest estudi global de valoració dels llocs de treball podria suposar un subterfugi legal per tal de realitzar un increment retributiu per sobre del límit establert com a màxim per la legislació estatal. En tot cas, nosaltres aquí estem disposats tots plegats a saltar-nos aquest informe negatiu i a tirar endavant aquesta proposta. Vull dir que això són coses que s'han de tenir molt clares. Respectant l'informe i l'opinió d'intervenció i secretaria, com on sé de l'altra manera, jo crec que l'hem de respectar, ens arrisquem, entre cometes, a plantejar aquesta proposta com a govern. Però si les coses van mal dades, ja sabem que haurem de pagar aquest augment del que parlem a escote, que es diu, als regidors i regidores que aprovem aquesta aplicació. O sigui, tenim una responsabilitat i aquesta responsabilitat, òbviament, l'haurem de pagar. Jo crec que tots som conscients. Jo crec que no he fet el càlcul molt per sobre, però ens sortirà uns 5.000 euros cada un. Jo espero que no. Realment confio en que la cosa vagi bé.
La intervenció de Torres va ser en resposta pel cap de l'oposició d'Esquerra, Xavier Pons Domènech, qui va lamentar que el portaveu socialista se sortís de la línia de consens i, a més, critiqués que aquest assumpte s'hagués utilitzat per marcar perfil. Pons Domènech va reprovar-li tot assegurant que des de files republicanes s'ha treballat sempre per l'acord entre totes les parts.
Li reflexiono al regidor Torres que, coi, això també ens hagués agradat aquestes reflexions, que no les critico, però que ens hagués agradat que fossin compartides amb una junta de portaveus o a l'última comissió informativa quan era el moment de parlar-ho i no treure-ho aquí en el ple com si ara... Perquè, com deia vostè, hi ha qui diu que ara es vol penjar medalles, suposo que no ho deia pas per nosaltres. Nosaltres sempre hem explicat que la valoració de llocs de treball és una cosa que s'ha de pactar amb tothom, que l'última que es va fer va ser el 2005 i es va fer a través d'una mesa de treball, i nosaltres doncs, sempre havíem mencionat la manera de fer-ho, que era doncs, parlant amb tothom per trobar solucions, justament perquè ningú es pogués penjar medalles, perquè sempre diem que el que venim a fer aquí és que buscar solucions per tothom.
La CUP va intervenir en el debat per recordar que des d'un primer moment han defensat la legalitat de l'actualització dels sous de la plantilla municipal, i la regidora Núria Freixa celebrava el canvi d'opinió del govern. També l'emplaçava a mantenir el seu compromís fins a arribar al 100% dels llocs de treball.
És un tema que hem presentat a vegades, diferents vegades, en els pressupostos, en les propostes de pressupostos, i fa poc vam fer una moció parlant d'aquest tema en la que instàvem el govern amb urgència a crear aquesta taula de treball per poder tirar endavant la BLT singular. En els plens se'ns ha dit diferents vegades que no era possible, que aquesta modificació singular no es podia dur a terme, s'argumentava. Estem contentíssimes d'aquest canvi i de que es dugui a terme aquesta modificació singular, aquesta BLT singular, i ja està, res més. Dir que se segueixi amb aquesta línia i que esperem que aviat sigui no només aquesta part de la plantilla, sinó el 100% de la plantilla.
El regidor de Ciutadans, Guillermo Gómez, va votar a favor, garantint la unanimitat de la proposta d'actualització singular de la valoració de llocs de treball. Ell va seguir la sessió plenària de manera telemàtica.
El socialista Josep Torres confirmava públicament divendres en el ple que ha renunciat a les funcions de portaveu del govern municipal que desenvolupava des del 2019, quan ha passat escassament un mes de l'anunci de Buch com a alcaldable de Junts per Catalunya, un partit que rivalitzarà amb els dos socis del govern que presideix a les pròximes eleccions municipals.
Torres, a qui no s'havia sentit en tot aquest temps, divendres ja no es va seure al costat de Buch a la sala de plens, com si havia fet des de principis del mandat, també quan va plegar Candini, i en totes les seves intervencions es va limitar a exposar els arguments del PSC. En una d'elles va procedir a llegir el missatge que fa uns dies va enviar al grup de WhatsApp que tenen els portaveus dels grups polítics municipals.
Sí que m'agradaria aclarir, més que res, perquè ara m'ha sobtat molt que el senyor Pons Domènech no sapigués el nom de qui parlava, perquè jo en el seu moment vaig enviar un missatge al grup de portaveus que diu exactament: benvolguts, benvolgudes, des del dia d'avui deixo d'exercir el càrrec de portaveu del govern i representaré estrictament els interessos del PSC. He après molt durant aquest temps, moltes gràcies. Això és el que tots els portaveus d'aquesta casa tenien. Per tant, jo poder fer aquest discurs perquè, bueno, penso que és el discurs del PSC. No ben bé del govern. El govern fa el senyor Gibert, que és la seva àrea, i cap problema.
Torres no ha volgut donar més detalls de la seva decisió a Ràdio Calella Televisió, tampoc pronunciar-se públicament sobre les intencions que té de cara als mesos que queden per esgotar el mandat municipal al maig del 23, quan posarà punt i final a la seva trajectòria en la política local, perquè el PSC ja ha anunciat que Cindy Rando és la seva cap de llista.
Pel moment, Torres es manté com a segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Calella amb la gestió de les àrees de seguretat i cultura, segons la delegació que li va fer l'alcalde Buch quan va prendre possessió del càrrec en lloc de Montserrat Candini, que va renunciar per centrar-se en la recuperació de la seva malaltia. Amb l'exalcaldessa, el dirigent socialista havia mostrat sempre molt bona sintonia, també amb la vessant personal. A nivell polític, els dos van ser els encarregats d'escenificar l'actual acord de govern amb l'Ajuntament de Calella, el segon consecutiu entre les dues formacions que, segons van expressar, estava basat en la confiança mútua.
Els Mossos d'Esquadra han obert diligències pels greus incidents ocorreguts al final del partit de futbol sala que hi va enfrontar el Canet i el Barcelonet Esportiu de segona divisió B. L'entrenador visitant es va encarar amb un afeccionat local que l'estava insultant, el va acabar agredint. Els resultats del cop al cap rebut, aquest afeccionat es va marejar i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Calella per ser atès. Hi van haver batusses a l'interior i a l'exterior del pavelló de Canet, que van fer necessàries la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació, com dèiem, tenen identificades a les persones que van intervenir-hi. El Canet ja ha tret un comunicat lamentant els fets. Per cert, que l'afeccionat tindrà prohibida l'entrada al pavelló municipal. I apunyalament mortal a Premià de Mar va tenir lloc divendres de matinada en un domicili del carrer Núria de la població maresmenca. Els Mossos van rebre l'avís dels veïns després d'escoltar crits i corredisses dins del pis. Algunes informacions periodístiques apunten a que la víctima, un home de 30 anys, i l'agressor compartien pis de feia poques setmanes, que en aquell moment van tenir una discussió que va acabar amb l'apunyalament mortal. Suposadament, l'agressor va sortir corrents deixant la porta oberta i també les llums enceses del pis. Quan els Mossos van arribar-hi, es van trobar amb la víctima estesa al terra i ja morta. Ahir diumenge, un home es va entregar a la comissaria de Mossos de Mataró per la seva presumpta implicació en els fets. Ara s'està investigant fins a quin grau va estar implicat en aquesta mort per apunyalament a Premià de Mar. A Pineda, el Servei de Dinamització Juvenil incrementarà les hores d'atenció. Aquest mes d'octubre, el canvi permetrà fer atenció en medi obert un dia més a la setmana, sense afectar altres serveis. El programa de dinamització juvenil és un programa d'acompanyament, dinamització i participació d'adolescents i joves en carrers i places. Aquest programa compta amb un equip de professionals que treballa partint de places i carrers, creant vincles amb els adolescents del municipi i canalitzant les seves inquietuds. La finalitat és promoure un oci i un temps de lleure de qualitat, fomentant l'aprenentatge de la participació i l'acompanyament en els processos de transició. I el cementiri municipal de les Valls de Mataró ha estrenat un espai pel dol perinatal. Es tracta d'un conjunt escultòric que integra una roca granítica sobre la qual nou papallones blaves emprenen el vol. Aquest espai s'ha posat en marxa en resposta a una petició, la que va formular l'associació Ània, una associació integrada per famílies que han viscut la pèrdua d'un bebè que no va arribar a terme o bé la pèrdua d'un bebè pocs dies després del seu naixement. L'entitat vinculada també a la Fundació Hospital ofereix suport a les persones que es troben en aquestes circumstàncies. L'actuació, la inauguració d'aquest espai pel dol perinatal es va donar a conèixer dissabte, coincidint amb el Dia Mundial de la Mort Gestacional i Neonatal, un dia en record dels infants que moren durant l'embaràs, el part o poc després, i per prendre consciència també de la realitat, d'aquesta realitat. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la mort perinatal és aquella que es produeix entre la setmana 22 de gestació i els primers 7 dies després del naixement. L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital commemorarà el Dia Mundial de l'Alzheimer amb una caminada popular i solidària que es farà aquest diumenge. Els beneficis es destinaran al finançament del programa que du a terme en l'àmbit hospitalari, el Sant Jaume. Hi ha un servei d'estimulació cognitiva pels pacients ingressats a l'hospital de dia i, a més, s'organitzen grups d'ajuda mútua per a les famílies. Les inscripcions per la caminada de diumenge estan obertes i anticipadament, Naomi, es poden fer a les tardes d'aquesta setmana al local de Calella Marxa.
La inscripció costa 8 euros i inclou, a més de la participació en l'activitat, una samarreta commemorativa, avituallament i un entrepà a l'arribada. La sortida es prendrà al Monument de la Sardana del Passeig Manuel Puigvert aquest diumenge 23 d'octubre a les 8 del matí i constarà de dos circuits adaptats a diferents perfils, tal com ha explicat Maria Antònia Pujol de l'AVA.
És acabar-ho de redonir, donar una cosa més popular, un sentit més popular a lo que és l'Alzheimer, i a més hem de pensar que la marxa està oberta a tothom. Si volen venir nens, hi ha una cursa de quilòmetre i mig, hi ha una cursa de 8 quilòmetres i una de 12, o sigui que està oberta a gent, crec que de totes les mesures, perquè puguin participar-hi. Us demanem que vingueu, que disfrutareu, perquè a més caminar és bo i després al final es fa una bona unió menjant-se aquell entrepà que ens dona el Frankfurt de la Riera i que és molt bo tot, i que penseu que això, que hem de fer caliu, que demà ens pot ser, si no nosaltres, un del nostre costat.
Les inscripcions anticipades es poden fer aquesta setmana al local de Calella Marxa, que col·labora amb l'activitat encarregant-se de la logística de la caminada. Està en el número 34 del carrer Costa i Fornaguera. La caminada per l'Alzheimer i altres demències compta amb el suport de l'Ajuntament.
I ara els esports amb Badoitxar.
Arriba el dilluns i és moment de donar un cop d'ull als resultats d'aquest cap de setmana, que han estat prou bons pel que fa als nostres primers equips, amb un total de 6 victòries i una derrota. Comencem per la victòria més important, que és la del Pàdel Calella, que guanyant ahir diumenge 3-0 a l'Alella 6-3, s'han proclamat campions de Lliga i pujaran a segona catalana. Representants del Pàdel Calella estaran avui en directe al programa La Banqueta per parlar-nos de la consecució d'aquest títol. I pel que fa al futbol, nova victòria, 3-0 enfront la Llàntia. També més victòries, l'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella va aconseguir un triomf molt treballat, 31-35, a la pista del Gavà. I pel que fa al bàsquet, els nois varen guanyar 76-64 al Vilanova del Vallès i les noies van assolir la primera victòria d'aquesta temporada a la quarta en la vençuda per 53-41 contra la Unió Esportiva de Mataró. I en tenis taula, victòria també important, ja que ho van fer la gent del Termotur contra l'Olesa. L'Olesa és un dels equips que es jugarà la permanència amb els calellencs i els nois van guanyar 4-2. I pel que fa al waterpolo, l'única derrota en el debut a primera catalana, la pista del màxim favorit a guanyar la Lliga, el Manresa, els calellencs de la Fundació Creu Groga, varen perdre 19-11. Tot plegat amb la veu dels protagonistes aquest vespre a partir de les 8:04 al programa La Banqueta.
Una de les propostes més potents de la primera temporada de Veneres de Calella. L'organització ha anunciat que es cancela l'espectacle que portava per títol El camí de la contradansa a la Venera des de 1828 a 1927. Estava previst pel dissabte 22 d'octubre aquí a la Sala Mozart. La intenció és reprogramar-lo de cara a l'any vinent pels vols de la festa major petita.
Es confirma així una segona edició de la programació estable que Foment de l'Havanera està dedicada a tirar endavant a Calella. Han cancel·lat aquest espectacle, s'havia previst per aquest dissabte 22 d'octubre a la Sala Mozart per repassar la història del gènere i que comptava amb un cartell nombrós. El quintet de corda de Lourdes Bartrolí, el cor Harmonia a Calella amb Albert de Prius i Beatrice Jiménez, Faroners de Calella i el grup de ball de l'Espai Caixa i Porbó i Barca de Mitjana com a convidats. Des de l'organització s'ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que s'està treballant per traslladar-lo l'any vinent i que coincideixi amb la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. El mes de juny serà en el marc de la segona temporada de l'Havanera de Calella.
Ara de seguida el temps, però abans una notícia d'última hora. Rodalies informa que ara mateix ja ha interrompuda la circulació de trens entre Calella i Sant Pol de Mar per atropellament d'una persona. Ara mateix Renfe, que està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les estacions d'Arenys de Mar i de Calella. Per tant, aquesta és la notícia d'última hora. No passen trens, interrompuda circulació entre les estacions d'aquí de Sant Pol, com dèiem, per atropellament de persona.
Meti Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs ara sí, acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant d'un augment de la nuvolositat. Avui amb un petit canvi de temps que farà que, després del dia d'ahir radiant i assolellat, avui la nuvolositat sigui abundant, sobretot aquest matí. Hi haurà més clarianes a partir de mitja tarda i no descartem fins i tot que de cara a aquest migdia, a primeres hores de la tarda, puguem arribar a veure alguna gota. Una petita precipitació té la comarca, tot plegat, ben poca cosa, quatre gotes mal comptades i res més a destacar. A banda d'això, sí que destacarem les temperatures, que han estat molt elevades al cap de setmana. Avui, evidentment, amb més núvols baixen una mica les màximes, no seran tan suaus com les d'aquest dissabte i diumenge, però tot i així continuarem amb uns valors superiors als normals, també pel que fa i molt especialment en les temperatures nocturnes. La predicció per demà el que indica és que tindrem un temps encara variable, tot i que amb més estones amb sol, bonança, unes temperatures que es mantindran o que tornarien a pujar una mica i sembla que dimecres arribarien al seu punt màxim. Unes temperatures màximes sobretot que doncs seran realment molt suaus, amb una nova jornada de temps estable i d'ambient assolellat. A partir de dijous, tot apunta que el termòmetre començarà a desinflar de forma lenta, però sí que les temperatures tendiran a normalitzar-se una mica, com dèiem, entre dijous, divendres i probablement el cap de setmana parlarem ja d'unes temperatures més pròpies de la tardor. Mentre això no passa, continuarem, com dèiem, amb aquesta bonança tèrmica i avui amb aquest risc d'alguna petita precipitació entre el migdia i les primeres hores de la tarda. La resta de la setmana, de moment, no sembla que haguem de parlar de pluges.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Un minut per sobre de 2:15. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns, 17 d'octubre, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. T'escoltem aquesta tarda a l'Ona Maresma.
Fins després.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem nosaltres amb més notícies. Serà demà, com sempre, puntuals a la 1. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.